Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Se sol dir que l'esport, en molts casos, és un estat d'ànim. Ho hem vist en les últimes hores amb David de la Cruz, 2 anys a l'Ineos, teòricament el millor equip del món. Però un cop allà, si no et sents com a casa, les coses no solen sortir com un desitja. Li ha passat al ciclista sabadellenc. Confiança és la seva paraula clau per recuperar el nivell els pròxims 2 anys al Team Emirates. I li passarà aquest diumenge a tots els aficionats del Centre d'Esport Sabadell. Pronunciant la paraula Olot es poden provocar molts tipus de reaccions. Pell de gallina, per exemple, com li passa a Néstor Querol. Somriures a la cara i fins i tot alguna llàgrima després del pes que tots ens vam treure de sobre ara fa 4 mesos. Una salvació que quedarà gravada a la memòria de tothom. Diumenge trepitgen el temple, els olotins i a tots, encara que en un diferent escenari, ens vindran records d'aquell partit. Ciclisme i futbol, futbol i ciclisme, 2 eixos principals del programa d'avui, perquè aquí ens n'alegrem i molt que el David de la Cruz comenci una nova etapa i que el Centre d'Esports ens tingui a tots esperançats amb el millor inici dels últims anys.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb el Toni González controlant la nau. Som-hi, que comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Programa molt farcit avui. Escoltarem Carolina Domènech, la primera col·legiada de la història a segona B, ara que Marta Huerta dirigirà el Sabadell Olot, i també David de la Cruz, després del seu fitxatge pel Team Emirates. Recuperarem el futbol sobre el fang de l'Adriana Arroyo i parlarem de Sabadell com a seu dels campionats de Catalunya universitaris. A la part final ens visitarà la Montse Martín, capitana del Sabadell Rugby Club Femení.
I fora de l'hotel?
Victòria del Barcelona a la segona jornada de la Champions. Els blaugrana van haver de suar de valent per remuntar contra l'Inter amb un doblet de Luis Suárez, i ara són segons amb 4 punts, els mateixos que el líder del seu grup, el Borussia Dortmund. També ahir, golejada de l'Ajax a Mestalla contra el València per 0-3. Avui jornada, la segona de l'Europa League, quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, Cesca de Moscou, Espanyol, després de l'empat dels pericos a la primera jornada contra el Ferencváros. A les 9, Sevilla, Apoel i Krasnodar, Getafe. I polèmica al Mundial d'Atletisme, que es disputa a Doha, a la final dels 110 metres tanques, disputada ahir. Orlando Ortega va acabar en 5a posició. L'atleta espanyol d'origen cubà va ser desequilibrat pel jamaicà Omar McLeod i això va tallar la seva progressió. Anava directe cap a la medalla de plata o la de bronze.
Han parlat en les últimes hores
Leo Messi, que hi va jugar els 90 minuts contra l'Inter.
Estoy contento de poder jugar los primeros 90 minutos enteros del año. Tenía mucha gana, obviamente de a poquito voy agarrando ritmo. Me sentí bastante bien dentro de lo que cabe. Obviamente cansado al final, pero bueno, quería hacer estos 90 minutos para ver si arranco de una vez y de a poquito voy agarrando ritmo.
I també Orlando Ortega, després que McLeod el deixés sense medalla a Qatar.
Es duro sacrificarse todo el año, es duro que te quiten una medalla así, tío, no, o sea, no. A mí que me ganen corriendo más duro que yo, que me ganen tirado en la meta, pero así no, tío. O sea, si me van a ganar, que me ganen limpio, que me ganen... Yo no toco a nadie, yo voy por mi calle.
I a les xarxes socials.
Ha causat autèntic furor la participació de la portera de l'Astral Pool Natació Sabadell, Laura Ester, a la Resistència, al programa de David Broncano. Atenció a com va aconseguir un dia de festa per la plantilla.
O sea, no puedo volver a Sabadell sin hacer eso, porque si no el equipo me mata.
¿Qué?
Y mi entrenador, que es un listo, se pensaba y no le va a decir.
¿Qué?
Nos debe un día de fiesta, uno. Me ha dicho que le tienes que saludar, con que le digas hola, David.
¿Qué pasa, entrenador? Venga.
Y otro, necesito la ayuda del público.
¿Ayuda del público?
Sí, es que se pensaba y le va a pedir. Tengo un día de fiesta, tenemos un día de fiesta, equipo, gracias. Antes de los partidos cantamos un himno. Entonces yo digo sa, vosotros decís sa, no, yo digo sí, vosotros sa, sí, va, sí, day.
Un momento.
Es muy fácil.
Son muchas cosas, Laura.
No, es muy fácil. Venga, vamos a intentarlo. ¿Eh?
Vale, y después se grita Sabadell y ya está, ¿no?
Y ya está.
Vale.
Tengo el día de fiesta.
Vale.
Venga. Sí.
¡Sa!
Sí.
¡Sa!
¡Sí!
¡Sa!
Una autèntica crack, la portera de l'Astralpool.
De quin partit no estarem pendents.
A les 3 de la tarda, quan acabi el programa, un amistós, ja ho direm bé, de seleccions, per variar una miqueta, Bangladesh-Bhutan.
Avui celebra el seu aniversari
l'exdavanter sabadellenc Javi García, que fa 50 anys. Felicitats!
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Poc més de 72 hores, ens posem en marxa ja aquí a l'Hotel Suís per rebre, com diem, a la nova Creu Alta, la Unió Esportiva Olot. No és l'escenari del partit d'ara fa 4 mesos i mig, però, evidentment, el fet d'enfrontar-se al conjunt garrotxí ens aboca grans records a tots, a tota la parròquia del Centre d'Esports Sabadell. Al camp de l'Olot, a la jornada 38 de la passada campanya, tots ens van treure, com diem al principi, un gran pes de sobre amb aquella salvació agònica, aquell doblet espectacular de Pol Ballesteros per tancar de forma satisfactòria un any que no volem que es repeteixi de cap de les maneres. Evidentment, d'aquella plantilla encara hi ha alguns jugadors. Un d'ells és l'autor de l'empat a Los Arcos, Néstor Querol, que al final jo crec que la seva reacció també és la mateixa que tenim tots quan se'ns pregunta per aquell enfrontament.
Se me fiquen els pèls de punta de pensar fa uns mesos en el que estàvem jugant, la veritat que va ser una botxeria, no? I ara pues, serà totalment diferent, és una altra temporada i bueno, esperem que el partit acabi com va acabar, no? L'any passat.
I en aquest sentit, més clar encara Pedro Capó, un dels jugadors que porta més temps a la nova Creu Alta. Dues temporades, ara començant la tercera, el maonès i també el ja reconvertit a central, que assegura que és el millor moment, aquest partit contra l'Olot, des de la seva estada a la ciutat.
Serà una tarda, no?, que jo crec que la gent de Sabadell i els que ho van viure no oblidarem mai. Si ens demanen a mi des que vaig arribar a l'estiu del 2017, que recordo, el primer que em ve a la ment és la tarda d'Olot.
Doncs a tothom, ens ve al cap aquesta tarda d'Olot. Si ens pregunten per alguna memòria, algun record dels últims temps, segurament també a la nova Creu Alta podríem dir el partit contra el Castellón amb aquell gol d'Arturo Rodríguez a última hora, però el cert és que fins aquí els sentimentalismes. L'Olot fa gairebé 2 anys naturals que té i que es troba sota la direcció de Raúl Garrido, i excepte el 0-2 de la temporada passada, en aquesta jornada número 38, en què l'Olot, recordem, no es jugava absolutament res de res, els garrotxins sempre han posat complicacions al Sabadell. Primer, en el primer partit de Garrido, guanyant per 1-2 a la nova Creu Alta. I la temporada passada, en el primer partit del 2019, ho recordarem també, un empat a 0, també al Temple, i sobretot recordat aquell partit perquè és el dia de la greu lesió d'Aleix Coc. Pedro Capó, que és un home que també té un gran coneixement de la categoria, és conscient de la dificultat que comporta enfrontar-se a l'Olot de Raúl Garrido.
Ja venen fent molt bona feina, no? És un equip que porta tenint les mateixes idees molt marcades. Jo crec que des de l'arribada de Raúl Garrido a la farany i mig, així cap a mitjans de la primera volta, si no recordo malament, de la temporada de 17-18, i bueno, ja saben el que es fan, va tenint jugadors que busquen un perfil molt concret per poder desenvolupar el tipus de joc que volen.
Doncs explica Pedro Capó com és aquest Olot de Raúl Garrido. Demà tindrem temps també per analitzar-lo aquí amb l'Adrián Arroyo i el tècnic de la Unió Esportiva Olot. Treta també de sobre aquesta embarcadeta, podríem dir, d'Oriola, com hem qualificat aquell desplaçament a Los Arcos per l'estat de la gespa, per tot l'enrenou que va haver-hi en els dies previs, també per ser un dels desplaçaments més llargs que farà l'equip aquesta temporada. El Sabadell torna a la nova Creu Alta després d'aquesta punxada i de la ressembra que va patir el camp, o que es va fer el camp, millor dit, fa uns dies, i que ha fet recuperar l'aspecte que hauria de tenir el Temple. Boris Garros es va estrenar, recordem, contra els Escorpins. Tot apunta que també tindrà minuts diumenge. Si no canvia molt el panorama, Antonio Hidalgo tindrà 15 jugadors disponibles de la primera plantilla. És ben fàcil. Si agafem aquella convocatòria d'Oriola, tindria un canvi per posició. Adrià Collet a la porteria, Aleix Coc en defensa, David Acedo al mig del camp i Boris Garros a la davantera, per fer-ho molt fàcil respecte a l'11. Si agafem l'11, hi ha els 4 jugadors disponibles que té d'aquell partit. I també un Boris Garros que ha apuntat que les dimensions del temple de la nova Creu Alta podrien afavorir i afavoriran en qualsevol cas a desenvolupar el joc de l'equip.
Més que res per la forma de jugar que tenim, com el més gran sigui el camp millor ens va. Tenim un camp molt gran, un bon terreny de joc i allà hem d'aprofitar i encara demostrar més forta la nostra idea i ser més superiors al rival.
Doncs, com diem, Boris Garros, parlant d'aquesta amplitud que pot fer el Centre d'Esports Sabadell a la nova Creu Alta, com diem, en aquestes dimensions del temple que poden afavorir l'estil de joc que vol proposar Antonio Hidalgo amb carrilers profuns. Recordem, horaris, diumenge 6 de la tarda, aquest partit contra la Unió Esportiva Olot a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans. I serem en directe els del Sabadell en joc a Ràdio Sabadell, i aquest matí també hem conegut l'horari de la següent jornada, ja de la vuitena, al Centre d'Esports Sabadell, que s'haurà de desplaçar a Llagostera, en el primer desplaçament també de la temporada a terres catalanes. Ho farà en un desplaçament curtet, d'una hora aproximadament, fins a Llagostera. I en aquest cas, atenció, apunteu, perquè el partit serà dissabte. Dissabte a les 6 de la tarda al Municipal de Llagostera, un escenari que el Centre d'Esports ja ha trepitjat aquesta pretemporada, un partit que per cert va acabar amb victòria arlequinada, i per tant serà aquest horari confirmat dissabte a les 6 de la tarda del primer desplaçament a terres catalanes de la temporada del Centre d'Esports Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I un últim apunt també perquè fa l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell, perquè en marxa ja tenim els setzens de final de la Copa Federació. Recordem, aquesta competició que és obligatòria aquest any i en la qual el Centre d'Esports Sabadell doncs es posarà o debutarà d'aquí a 6 dies concretament. Anem a repassar marcadors també, perquè com diem s'ha posat en marxa aquesta, anem a dir-ho així, la fase estatal de la Copa de Federació. Ahir el Poblense va remuntar contra el Teruel per acabar guanyant per 2-1 i per tant va ser el primer equip classificat, i el mateix resultat, això sí, en pròrroga inclosa, es va viure el Prat Muleño amb victòria pel conjunt Pota Blava. Per tant, Balears i Pratencs es trobaran a la següent ronda amb avantatge de camp pel conjunt balear. Com diem, dimecres que ve serà el torn del Centre d'Esports contra el Jove Espanyol. En un principi, els arlequinats havien de debutar avui, ho recordarem, però es va arribar a un acord amb el conjunt de Sant Vicent del Raspeig per posposar el partit. Recordem que el Centre d'Esports, aquest partit contra el Jove Espanyol, està programat ara per dimecres de la setmana que ve a les 12 del migdia i es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell. A les 6 del mateix dia de dimecres de la setmana que ve s'ha de disputar l'Alcoyano Castellón. Si el Centre d'Esports Sabadell passa l'eliminatòria contra el Jove Espanyol, hauria de viatjar, en aquest cas, contra el guanyador d'aquest partit. Per tant, tocarà a Alcoi o a Castàlia, sempre i quan, com diem, el Centre d'Esports elimini el Jove Espanyol a la Copa Federació la setmana que ve. Tindrem molt de temps per parlar d'aquesta eliminatòria. Ara anem amb més qüestions. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a baseball bat. Where you is where it's at, and you can't beat that with a bat. Perquè si recordeu, fa un parell de dies us anunciàvem via Twitter la designació arbitral pel Sabadell Olot d'aquest diumenge. Es tracta de la tinerfenya Marta Huerta de Aza, l'única col·legiada que hi ha aquesta temporada a segona B i la segona en tota la història de la categoria de bronze. Huerta de Aza agafa el testimoni de la balear Carolina Domènech Ceballos, qui va arbitrar entre el 1998 i el 2003. I aquí tenim precisament a l'altra banda del telèfon. Carolina, què tal? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Deixa'm preguntar-te d'entrada, no sé si coneixes personalment a la Marta.
Pues bueno, la setmana passada va fer també una entrevista per la ràdio i bueno, i vaig poder xerrar amb ella pues, per la ràdio.
I què tal? Li vas donar algun consell?
No, li vaig donar l'enhorabona i que, bueno, i que no tirés la toalla, que, bueno, que a mi em va costar bastant i, bueno, fa 20 anys pues, era molt més complicat i que, bueno, i que tingués molta sort i que pogués arribar pues, més en fora que ja vaig arribar.
Estem al 2019. Malauradament hem de parlar de fets com aquests, que ens agraden i molt, en la lluita per la igualtat, que acabin sent de moment molt, molt aïllats, no?
Pues sí, hombre, perquè des de fa 20 anys que jo vaig ascendir a segona divisió B, ara, pues claro, han dut que passar 20 anys perquè un altre la lota pues, pogués pujar a la categoria que hi vaig pujar. I, hombre, i la veritat que és bastant costós el que s'ascendir.
Uh-huh. Anem a parlar una mica del passat. No sé si tens controlada la dada, perquè l'altre dia també ens fèiem ressò aquí a la redacció i ens resultava molt curiós. A segona B, l'equip que més cops vas arbitrar va ser el Centre d'Esports Sabadell. No sé si ho tenies com a mínim controlat com a estadística.
Sí, pues, la veritat que sí, a part que vaig debutar i, bueno, i és una cosa que tinc, que quan vaig debutar em van regalar un ram de flors, no? I encara el tinc allà dissecat a un quarto, el tinc allà encara. La veritat que molt guapo, amb seu color blanc i blau.
Hosti, doncs bona anècdota, per guardar del Centre d'Esports. No sé si recordes alguna cosa també especialment d'aquells partits que van ser 7, si no vaig errat, contra els arlequinats.
Bé, és que el tema més record va ser el meu debut de segona B, no? Perquè, clar, a part de que, bueno, de que va venir molta gent, també va venir mon pare i mon mare a veure-me, i, bueno, i la gent també l'expectació que va ser, i sempre el contracte. La veritat que és un camp per debutar i per arbitrar, pues, que a mi en aquella època, pues, la veritat que m'agradava molt estar anant a aquest estadi.
Parlaves abans també del cas de la Marta Huerta, ens deies, home, ara ho té més fàcil que aleshores, que fa 20 anys. En quin sentit trobes més complicat, més dur, la teva època aparèixer a segona B?
Hombre, pues, de fa 20 anys ara, pues, claro, si xerram encara de ser sexta d'home i de dona, pues, encara fa 20 anys encara estava molt més antiquat, no? I a part d'això també, pues, les proves físiques. Jo quan vaig tenir que ascendir, claro, jo tenia que fer el mateix baremos que els homes. I actualment, pues, la veritat que, bueno, com han canviat la FIFA, pues, les dones fan un baremo i els homes fan un altre. Entonces, claro, entonces així sí que és molt més fàcil, perquè ja no tenia que fer el mateix pues, que córrer pues, els mateixos metres que feien els homes.
Uh-huh. El teu cas, Carolina, el cert és que va ser vocacional, no? Perquè pare àrbitre, també president del Comitè Balear, per tant, no sé si allò va ser fonamental, no? Perquè t'acabessis decidint per arbitrar partits.
Pues sí, va ser fonamental. Jo me'n recordo que quan jo tenia, pues, això, de 7-8 anys, pues, va ser que m'ha dit, vinga, anima't, proveu, i, bueno, és la veritat que ho vaig provar i me va enganxar fins que em vaig anar. Però la veritat que sí, jo des de petita pues, el futbol l'he viscut a casa nostra, com està dit, per el tema de mon pare, bueno, i encara, fins i tot ara, ja no, lo millor ja no d'àrbit, però bueno, tinc dos fills, bueno, tinc tres, però dos nins i una nina, i dos nins pues, juguen a futbol. És a dir, que és una cosa que jo crec que en la meva vida, en la nostra vida, pues, aquest món no se'n anirà mai.
I no sé si fins i tot els hi recomanaries, el fet d'agafar el xiulet o què?
Pues la veritat que sí, és a dir, inclús tinc la meva filla que té ara 12 anys, i bueno, ha fet baix fins ara i ara vol començar a jugar. Que si diuen a dir que vols servir, doncs per jo també encantada, tant un com l'altre. Uh-huh. Claro que sí.
Vas arribar a arbitrar, perquè és una, buscant allò retalls de premsa d'aquella època, és un dels primers que apareixen, un amistós Madrid-Atlético, no?
Sí, exactament. Quan vam fer internacional, l'any 2002, va ser dia 3 de gener, vaig debutar, bueno, vaig pitar el partit del centenari, que era l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. Bueno, Real Madrid-Atlético de Madrid.
Uh-huh. I per anar acabant també, Carolina, ara què? Ara com admires el futbol? Com ho veus tot plegat?
Bueno, pues bé, hombre, això d'ara dos coses, pues hombre, la veritat que hi ha menys fallos, això del
el bar, no?
Sí, el del bar hi ha menys fallos i, bueno, i la veritat que, bueno, però com igual que quan jo estava arbitrant, el mateix. La mateixa afició, les mateixes polèmiques i tot igual.
Doncs sí, hi ha coses que no canvien, el món del futbol. La veritat és que sempre els àrbitres fins i tot heu estat el blanc fàcil, no? De quan un aficionat s'emprenya. Però vaja, no sé si fins i tot allò, el respecte en aquella època, no sé si notaves més despreci o si al final era una qüestió de ser àrbitre, siguis home o dona.
No, jo crec que, bueno, que és veritat que les categories inferiors, jo crec que està més o menys per l'estil, per desgràcia, d'acord? ¿Vale? Però el superior, no, el superior és la veritat que els avis se tenen bastant de respecte ara. I per ser homo i dona, pues hombre, la veritat que jo, tant era homo o dona, a lo millor pues me tirava un altre tipus de millor d'insult o de coses, pues més tipus més feminista, però per lo de més, tot igual.
Doncs bé, aquesta anècdota que hem explicat, com diem aquí a l'Hotel Suís, per tant, el Centre d'Esport Sabadell, que de moment serà l'únic equip al qual ha estat arbitrat per dues dones a la segona B, i t'hem d'agrair també, Carolina Domènech, que ens hagis atès uns minuts aquí a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Vinga, no, Voltes, ha estat un plaer. Vinga, fins una altra.
Fins una altra.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Doncs com diem amb aquesta anècdota, Marta Huerta de Aza serà la col·legiada del Sabadell Olot, Carolina Domènech Ceballos, que va arbitrar el Sabadell 7 cops a la categoria de bronze, i per tant el Centre d'Esports de moment serà l'únic equip xiulat per dues col·legiades en la història de la segona B. Ara és moment de recuperar, quan passen 5 minuts del punt d'un quart de 3 del migdia, hem de recuperar el futbol sobre el fang, una de les seccions de les darreres temporades en la qual l'Adriana Arroyo ens recorda píndola a píndola tots els equips que han anat formant la història del futbol a Sabadell. Avui, per començar, l'Artesanos.
Futbol sobre el fang.
La tercera temporada del futbol sobre el fang l'encetem al barri de Cifuentes. Allà l'any 1967, un grup d'amics, la majoria del Real Madrid, van crear un club de futbol que jugaria gairebé sempre de blanc immaculat i que en el seu origen fins i tot es deia penya madridista. El formaven jugadors de l'edat a la vi i com al barri no hi havia camp de futbol, jugaven el del Tronchoni, ja que la família Tronchoni els van cedir les instal·lacions. Dos anys més tard, però, van decidir prendre's d'una manera més seriosa la seva activitat futbolística i aquí va sorgir l'Artesanos. Aprofitant aquest creixement, també es va formar un equip de juvenils i van sol·licitar a l'Ajuntament un terreny de joc situat al barri de Cifuentes. Alguns dels noms més il·lustres de l'Artesanos van ser els Luque, Cavacas, García, Capilla, Espinosa, Vázquez o Murciano. La història de l'Artesanos, això sí, té força canvis en els seus 17 anys. Quatre canvis d'escut, el del Real Madrid inicialment, un en forma de triangle i arlequinat vermell i blanc després, amb una pilota i un arbre, i els altres dos ja amb la seva forma històrica, incloent-hi una font característica del barri de Cifuentes. Si el 67 era la penya madridista i el 69 va passar a ser l'Artesanos Club de Futbol, el 71, dos anys més tard, un altre cop va variar el nom per dir-se Unión Deportiva Artesanos. També va canviar la roba, amb detalls de color vermells, el coll i les mànigues, el que seria el tradicional equipatge del club, amb el blanc, això sí, continuant com a color predominant. La gran fita esportiva de l'Artesanos va ser arribar en un dels seus últims anys, el 1980, quan van guanyar el prestigiós torneig Antonio Struc, derrotant a la final el Llano per 3-1. Val a dir, això sí, que com era una tradició en aquell moment, els equips es reforçaven a consciència per disputar aquest campionat i aquell Artesanos el formaven en bona mesura els integrants del Sant Cristóbal, de primera regional. Explica Javier Maíquez al seu llibre Història del futbol en Sabadell que una de les anècdotes principals del camp de l'Artesanos era la dona que vivia a la casa que hi havia al talús, situat en el lateral del seu terreny de joc. Cada cop que la pilota es colava allà, aquesta, diu Maíquez, passava a la història. Es perdia aquesta pilota. Les aventures de l'Artesanos, equip del barri de Cifuentes, van finalitzar tristament el 1984, quan l'Ajuntament va expropiar el seu camp de futbol per fer allà un aparcament de terra.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Maíquez.
Doncs la història de l'Artesanos, que ens l'apropava l'Adriana Arroyo en aquesta secció del futbol sobre el fang, que també tindrem aquesta temporada els dijous esporàdicament a l'Hotel Suís, recordant els diferents clubs que hi ha hagut a la història del futbol, valgui la redundància, aquí a la ciutat de Sabadell. No deixem el futbol, no deixem aquest esport, perquè encara hem de parlar de la Lliga Nacional Juvenil. on el Sabadell i el Mercantil tenen enfrontaments antagònics en aquesta sisena jornada de la competició. El centre d'esports és ara mateix el millor juvenil A a la classificació i rep a Olímpia el líder intractable d'aquest grup setè, el Nàstic B. Els tarragonins porten de moment un ple de victòries, 15 punts de 15 possibles i només un gol en contra. Per tant, un triomf dels arlequinats podria confirmar definitivament la candidatura a l'ascens a divisió d'honor dels nois de Miqui Lladó. El tècnic, això sí, prefereix transmetre un missatge de prudència.
No m'amago i dic que tinc un bon equip perquè m'agrada transmetre aquest missatge, però també s'ha de ser molt cautelós. És a dir, si guanyes el Gimnàstic de Tarragona, òbviament que tens el potencial per fer bones coses a la Lliga, però després et ve un Vilaseca fora que pot anar a cué, però és que va a cué també perquè ha tingut un inici de Lliga molt dur. Llavors, al final, s'ha de tenir cautela amb tot.
El partit entre el juvenil A del Sabadell i el B del Nàstic arrencarà dissabte a les 5 de la tarda a Olímpia. Quan s'arribi al descans, a 6:45 començarà precisament el rival del qual parlava Mic Lladó, el Vilaseca, contra el Mercantil. Si dèiem que el centre d'esports afrontarà un duel a les altures contra el líder, els graciencs, per contra, visiten el camp del Cué, un conjunt que només ha sumat un punt i ha rebut encaixat una mitjana de més de 3 gols per partit. El Mercantil, en canvi, per fi va tastar i per primer cop enguany el sabor de la victòria el passat cap de setmana, 3 punts que han donat una dosi d'aire fresc als blaugrana i que, com diu el jugador de primer any, Armand Vallès, un dels golejadors la setmana passada contra el Prat, permetran l'equip afrontar el duel de dissabte amb més tranquil·litat.
Una altra setmana perdent i tot, doncs ja era molt més... ens provocava moltes més ànsies, però bueno, guanyant ara ja ens permet, hem d'anar a guanyar sí o sí, però anar amb més tranquil·litat. I ell és això, ells necessiten guanyar un partit sí o sí.
Serà també una bona oportunitat pels de Carlos López de millorar les xifres a domicili. En els dos partits que ha disputat el Mercantil, lluny de Raona Marinals, el balanç de moment és d'un empat i una derrota i cap gol a favor. 4 minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda. Fem la primera aturada en el camí i a la tornada saludem David de la Cruz.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tots tenim present aquest record.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant del final Pol Ballesteros!
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons, se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros!
Se me fiquen després de punta de pensar fa uns mesos en lo que estaven jugant, la veritat que va ser una botxeria, no?
I diumenge, 4 mesos i mig després, ens tornem a retrobar.
Sabadell en joc.
Aquest cop, però, l'escenari serà la nova Creu Alta. A partir de 6:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escuchas los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís amb una notícia que hem conegut en les últimes hores. No és ben bé una notícia d'última hora perquè tots estàvem pendents aquests últims dies del destí del David de la Cruz, del ciclista sabadellenc. S'havia especulat amb moltes possibilitats, que si Movistar, que si Cofidis. Al final, el David de la Cruz, que ha fitxat pel Team Emirates per les dues pròximes temporades, i el podem saludar perquè el tenim a l'altra banda del telèfon. David, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que jo no sé d'entrada si t'has tret un pes de sobre amb aquesta decisió, el fet d'haver de sortir al mercat d'agents lliures, anem a dir-ho així, un cop finalitzat el teu contracte amb l'Ineos.
Sí, bueno, al final, un pes de sobre no. Penso que una decisió que l'havia de pensar molt bé, que ja feia mesos, no? Que estava parlant amb diferents equips, no? I volia tenir la sensació de que el meu destí doncs, seria l'encertat, no? El que havia de fer també, doncs, bueno, sobretot després d'un any, no? No han acabat de sortir les coses com esperava. Aquí el Team Ineos, doncs, volia tenir la sensació de que he fet bé, no? I, per tant, doncs, bueno, ho he pensat molt, ho he repensat, i al final, doncs, he arribat a la conclusió que el Team, l'UE Mireix, doncs, em donava les garanties, no? Per continuar creixent i per arribar al meu millor nivell, no?
En els últims dies, als mitjans havien aparegut noms de l'estil del Movistar, del Cofidis. Fins a quin punt també havien estat possibilitats reals?
Bueno, és cert que he parlat amb diferents equips, no? Amb aquests dos que comentes, no? I amb altres més. I, bueno, possibilitats, hi havia possibilitats amb tothom, no? Però potser doncs el mànager, no, de l'Emirates, Josean Machín, doncs bueno, potser em va transmetre doncs la il·lusió i la confiança que jo estava buscant, no, per part d'un mànager cap a mi, i això doncs ha sigut el que m'ha fet doncs bueno, acabar-me de decidir, no. A més del projecte que tenen, no, com a equip, no, que volen ser un referent a nivell mundial en l'esport, doncs no és només el projecte que té l'equip, sinó també quina cabuda tens tu en aquest projecte, no? Potser, doncs, quan jo vaig anar al Team Ineos, doncs, Team Sky, Team Ineos, no? Em vaig fixar més en el projecte, que no pas en la cabuda que jo podia tenir allà, i aquesta vegada no he mirat només el projecte, sinó quin podia ser el meu paper dins d'aquest projecte, no? I si jo podia ser, doncs, un corredor important, no? Dins d'aquest espai. Per tant, doncs, bueno, vaig trobar que l'UAE Emirates, doncs, em podia donar això, no? El meu espai per ser protagonista i arribar al meu millor nivell, no? I per tant, doncs, bueno, ha sigut el motiu pel qual he decidit doncs fitxar per ells, no?
Mm-hmm. Parlaves ara de cabuda, de paper. En el moment de les negociacions amb l'Emirates, fins a quin punt, o què t'han ofert, millor dit, a tu, David, perquè t'acabis decantant per aquesta oferta? No sé si un paper més important a les voltes d'una setmana, si alguna volta gran. En aquest sentit, també s'ha parlat?
Sí, i tant. Però sobretot el que em mostra ha sigut confiança, no? Que és el que jo buscava, no? Perquè a la fi, doncs, bueno, tu pots parlar de curses en concret i d'un calendari, no? Però després, doncs, bueno, hi ha molts factors, no, durant l'any que poden canviar, com, jo què sé, lesions, malalties o estats de forma o que sigui. Està clar que hem parlat d'unes certes curses, no? Com poden ser la París-Niça, País Basc i voltes anys com la Volta a Espanya. Però sobretot és la confiança, no? Al cap i a la fi, doncs, quan tu tens la confiança per part del mànager de l'equip, no, doncs ja després tot és més fàcil, no? I el que vaig trobar amb el Machín, no, el mànager de l'Emirates, doncs va ser confiança, no? Havia treballat també quan estava al Quickstep i em va transmetre això, doncs, que confiava molt en mi, en les meves possibilitats, i que tenia molta il·lusió en que poguessin fer coses importants, no? I per tant, doncs, bueno, és això el que més vam parlar durant les negociacions, no? El tema de la confiança, i per tant, doncs, és el que m'ha fet decidir, no?
El cert també, David, és que es tracta d'un equip, aquest de l'Orient Mitjà, amb una plantilla engrescadora, no? Perquè al final tots tenim fresc el record de la Vuelta a Espanya, amb el podi del Tadej Pogacar, més infinitat de victòries pràcticament per un noi que és un adolescent, i després noms italians contrastats, Fabio Aru, Davide Formolo. És una plantilla engrescadora.
Sí, està clar que és un equip amb un molt nivell, un nivell molt alt, no? El que havia fet també els equips d'on jo vinc, doncs també són equips que tenien un nivell molt alt, no? Com el Quickstep o el Team Sky Team Ineos, no? Però sí, és un equip que té un nivell molt alt de corredors i que té un bon projecte, no, de cara al futur de... Doncs, bueno, és un referent, no? Al nivell no només en el món del ciclisme, sinó en el món de l'esport en general, no? Sobretot amb un sponsor com Emirates, no? Que el podem veure en altres esports, no? I bueno, estic amb ganes de començar aquest projecte, de poder, doncs, mostrar-me amb un millor nivell i de poder aportar, doncs, la meva part, doncs, en aquest somni, no, que tenen ells, que és de ser un referent a nivell mundial en l'esport, no?
Imagino també que hi ha ganes, no, de posar-se el nou mallot. Suposo que tenint en compte també que ha estat un any complicat per tu, no? Moltes lesions, després a la Vuelta has intentat per tots els mitjans deixar-te veure a pràcticament totes les etapes, però jo crec que així, i tu ho reafirmaràs segurament, no? Que és el fet de dir, posem punt final a una etapa i comencem una altra.
Sí, això és, no? Al cap i al fi, doncs, bueno, la temporada encara no ha acabat, no? Però em queda la sensació de que de moment aquest any, doncs, bueno, ha sigut la meva millor temporada, això sense dubte. Tinc ganes, no?, de començar l'any que ve, de fer-ho bé, de demostrar, doncs, que, bueno, que amb un bon espai i amb confiança, doncs puc rendir a un molt bon nivell. I potser aquesta ràbia, no?, també que un té dins, doncs t'ajuda, no?, a arribar a assolir la teva millor versió, no?
Deixa'm ser una mica dolents també, David, perquè clar, que segurament lluiràs uns altres colors. Aquest episodi de la Vuelta a Espanya, de primer no portar-te, després a l'últim moment aquesta rectificació de l'Ineos, vist ara en perspectiva, què me'n dius?
Bueno, mira, hi ha un dit que diu algo passarà en un molino, no? Està clar que ja et dic que és un equip molt gran d'Ineos, que ha sigut tan... Això és cert, no? Al cap i al fi és l'equip que tothom vol anar, no? I tothom vol veure com és l'equip des de dins. I he tingut aquesta oportunitat també d'estar al Quickstep, que és un equipàs. Però, bueno, no ha sigut el que... Doncs per mi el que jo esperava ni el que jo buscava i no he acabat d'encaixar, no? Aquest motiu de la Vuelta, doncs, bueno, és una anècdota més, però que ja no cal pensar-hi, no? Cal, doncs, bueno... Sí que és cert que potser en aquest equip no he aconseguit els resultats que esperava, però sí que m'ha fet mal durar moltíssim. I de ben segur que l'any que ve, doncs, si venen bons resultats, també serà gràcies a aquest procés, no, que he tingut sota d'aquest darrer any amb l'equip Ineos, no? Però bueno, al final és una experiència més. Està clar que m'hagués agradat que tot el meu fitxatge amb aquest equip i aquests dos anys haguessin anat d'una altra forma, però les coses venen com venen. Potser no he sigut capaç d'adaptar-me tampoc a la filosofia com ells esperaven i ja està. Aquestes coses tampoc no se li donen més voltes, no? Ara hi ha una nova etapa molt il·lusional davant i m'agrada més pensar en el futur que no en el passat. Per tant, doncs, bueno, hem de pensar en aquesta nova oportunitat i que aquest fitxatge, doncs, sí que surti bé, no?
Doncs nosaltres també mirarem cap al futur, perquè la veritat, David, que ens estàvem i ens estaves molt acostumant, amb el bon sentit de la paraula, en els últims anys, amb l'Ineos, amb Sky, millor dit, una victòria a la París-Niça, una altra victòria en la contrarrellotge de la Volta a Andalusia, i allò, ens estaves mal acostumant que aquest any, doncs, no haguéssim d'explicar èxits, que segur que arribaran en el futur amb el Team Emirates. David de la Cruz, ciclista sabadellenc, ara de l'Emirates, com diem, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a aquesta trucada aquí a Ràdio Sabadell i tota la sort del món de tot l'equip d'esports de cara al futur. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies. Una forta abraçada.
Hola, em dic Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, i escolto cada migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Mig quart de 3 de la tarda, aquí en directe a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, avui dijous 3 d'octubre del 2019, després de parlar amb el David de la Cruz, com diem, nou ciclista del Team Emirates, que ens parlava de la confiança, de la cabuda que tindrà també en aquest projecte el conjunt de l'Orient Mitjà, i deixant enrere també aquest periple de 2 anys amb el Team Ineos. Anem amb més qüestions, perquè ahir es va oficialitzar que la ciutat de Sabadell acollirà les competicions d'equip en els 35è Campionats de Catalunya Universitaris, que tenen per objectiu fomentar la pràctica esportiva entre les persones integrants de les comunitats universitàries. El Sergi Parc ens dona més detalls en aquesta crònica.
Sabadell tornarà a ser un dels epicentres de l'esport català a partir del mes de novembre. Concretament, a partir del dia 12 del mes que ve, se celebrarà la primera jornada d'aquests Campionats de Catalunya Universitaris. En total seran 3 jornades que conduiran a les finals de principis del mes de març. La ciutat, doncs, pren el relleu a l'Hospitalet com a vila esportiva universitària. Ahir es va fer el traspàs efectiu al Paranimf de la Universitat de Barcelona. L'encarregada de rebre aquest relleu va ser la regidora d'Esports, Laura Reyes, qui es congratula pel fet que Sabadell, un cop més, sigui sinònim d'esport.
Per la nostra ciutat és un event que és bastant important, el qual trobem que és una bona opció perquè tots els estudiants universitaris puguin utilitzar les nostres instal·lacions a l'hora de practicar l'esport que ells es dediquen, i trobem que és una bona opció i estem molt contents que hagin triat Sabadell per acollir aquest 35 campionat de Catalunya Universitari.
La triada Sabadell com a seu dels campionats ha estat promoguda per la Universitat Autònoma, i un dels principals motius que han fet decantar la balança en favor de la nostra ciutat, a més de la proximitat amb la pròpia universitat, ha estat, com diu la mateixa Reyes, la qualitat dels equipaments esportius.
Sabadell, com ja sabeu, gaudeix de moltes instal·lacions esportives, les quals estan molt ben equipades totes, i llavors, pues, sobretot, les instal·lacions que tenim és un reclam per la universitat i per tots per poder utilitzar les nostres instal·lacions i poder fer aquí el campionat.
Competicions de futbol, bàsquet, futbol sala, handbol, voleibol, atletisme, natació o tennis, entre d'altres, seran algunes de les disciplines que s'inclouran en els 35è Campionats de Catalunya Universitaris, que, insistim, es duran a terme a la ciutat de Sabadell a partir del mes de novembre.
Tots tenim present aquest record.
A punt de robar Pol Ballesteros, la roba Pol Ballesteros, se'n va sol Pol Ballesteros, davant de girar Pol Ballesteros! No, 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 no.
Pol Ballesteros, perquè intenti jugar per la línia fons, se'n va Pol Ballesteros, se'n va Pol Ballesteros! No,
no, no, no. Se me fiquen després de punta de pensar fa uns mesos en lo que estàvem jugant, la veritat que va ser una botxeria, no?
I diumenge, 4 mesos i mig després, ens tornem a retrobar.
Sabadell en joc.
Aquest cop, però, l'escenari serà la nova Creu Alta. A partir de 6:15 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Unió Esportiva Olot.
Hola, soy Antonio Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escucha los partidos del Sabadell por Radio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Diumenge 20 d'octubre a Morai, al Parc Catalunya de Sabadell. Vine a participar amb Ràdio Sabadell i WeRun a la cursa a favor de la investigació contra el càncer de mama i ovari hereditari. Participa en la cursa solidària. El 100% dels beneficis es destinaran a aquesta causa. Inscriu-t'hi al nostre web radiosabadell.fm. Hi ha molt a fer. Ens hi ajudes superant obstacles.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i arribarem al punt de 3:15 de la tarda. Seguim en directe a l'Hotel Suís. Ara és moment d'agafar l'oval, la pilota ovalada del rugbi, i parlar del primer derbi Sabadell-Terrassa de la temporada, que es viurà precisament en aquest esport. Carboners i Sabadell Rugby Club es veuen les cares diumenge en la segona jornada de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Catalana. Els arlequinats van debutar dissabte passat amb una derrota lluitada per 6-10 contra el campió de l'any anterior, Cocodrils, amb la qual cosa van sumar el primer punt de la temporada pel fet de perdre per menys d'un assaig de diferència. David Rodilla és jugador de l'equip.
Partit molt complicat per començar la temporada. Són els actuals campions de la Lliga i ho van demostrar. Bueno, va ser un partit que jo crec que sortim molt positius, perquè vam perdre per casos puntuals, diguéssim, crec jo. No va ser una dinàmica dolenta, tot el contrari, superpositiu. I és això, hem de treure les coses bones del partit.
Doncs un balanç positiu, ja que pràcticament no havia jugat el Sabadell Rugby Club durant la pretemporada i han arribat molts reforços nous. Ara, partit marcat en vermell, s'enfronten a Carboners, a qui van guanyar per primer cop en la seva curta història la passada campanya a la Roureda, un derbi, el primer també que es disputava a Sabadell, que va acabar amb el marcador de 28-19. Rodilla recorda aquell partit.
Aquell partit jo recordo, primer de tot, un fotimer de gent en el camp, perquè bueno, vam demanar a tot Sabadell que ens vingués a veure, i a més un partit espectacular, és a dir, jo crec que és dels partits més enxufats, més motivats que vam sortir en els 3 anys que porto aquí, jo crec que és el partit amb més motivació que vam sortir, evidentment perquè era el derbi i evidentment perquè jugàvem a casa. Crec que porten jugant Sabadell Carboners 5 anys, i mai havia tocat a casa. Doncs, primer partit a casa contra Carboners, s'havia de donar tot.
El derbi entre Carboners i Sabadell Rugby Club arrencarà doncs diumenge a 1:15 del migdia a Can Jofresa. Torna ara pel femení. La setmana passada teníem aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell a la gent del Sabadell Rugby Club masculí, en aquest cas, que a més coincidia amb l'inici, ens venien a presentar també la campanya de socis que feien al club, i vam dir, home, doncs una setmana després comença el femení, per tant, escolta tu, mateix tracte, Montse Martín, capitana d'aquest Sabadell Rugby Club. Què tal, benvinguda aquí a l'Hotel Suís.
Hola, Pau, gràcies.
Les portes també de començar la Lliga. No sé com ho porteu vosaltres, com van aquests nervis previs, no sé si una mica menys mitigats, ara que el masculí també ja ha començat la Lliga i que una mica d'acció ja la vau poder veure a la Roureda aquest cap de setmana.
Sí, la veritat és que tenim moltes ganes d'aquesta temporada, perquè sembla ser que comencem a remuntar una mica a nivell de número de jugadores i tot això, tot i que encara necessitem moltes més jugadores per crear un equip propi, però aquest any, estant amb Granollers, sembla ser que tindrem bastantes jugadores per poder fer canvis i tot.
Jo crec que és el principal titular, no, de l'entrevista, perquè sí que és cert que explicant l'actualitat la temporada passada del femení, explicàvem també, i valgui la redundància, molts partits on havíeu anat amb 12 jugadores, allò faltaven fins i tot per completar una alineació de 15. Jo crec que d'entrada, una suposo que està com a capitana també de l'equip, més alleugerida, no, en aquest sentit, més tranquil·la al veure que hi ha fons d'armari aquesta temporada.
Sí, sí, esclar, o sigui, la temporada passada, tot i estar també fusionades, anàvem amb molt poc efectius als partits, com deies, 11-12 jugadores, i clar, això, vulguis o no, el vestidor crea una mica de sensació d'impotència, perquè tampoc no pots acabar de jugar bé o de plasmar, no, el que vas fent en els entrenaments, i aquesta temporada només sense Sabadell tenim unes 15-16 fitxes assegurades, més algunes altres noies que estan venint a entrenar, aviam si també les animem, així que molt bé. I les noies de Granollers també són aproximadament com nosaltres, per tant que podrem fer convocatòria sencera si tot va bé.
Clar, perquè parlaves també de 15-16, porteu moltes i molts anys també fent campanyes, no? Perquè la gent i perquè les noies específicament doncs entrin també al Sabadell Rugby Club. Heu notat que ha funcionat aquestes campanyes per arribar a tenir aquesta xifra?
Sí, jo crec que la veritat és que sí, tot i que a vegades costa, no? Perquè el rugby, tot i que intentes fer molta difusió, és un esport minoritari, i ja si amb els nois costa, amb les noies molt més, és cert que cada cop es va notant més, tant pel Mundial com parlava la setmana passada, que això ajuda a que la gent ho vagi coneixent, no? Com la, per exemple, la feina que estan fent les noies de la selecció espanyola, les Leones, realment ens ajuda molt el rugbi femení, perquè s'han obtenit molts bons resultats, es fa més visible, i llavors tenim a fer més campanyes aquí a la ciutat i van tenint el seu fruit.
Al final també estem parlant d'una fusió aquest any amb el Granollers. Venim d'anys de fusions, Santa Coloma, Vegas l'any passat, Granollers, què tal aquests primers dies també d'aquesta unió amb l'equip granollerí?
Bueno, la veritat és que tot sembla molt bé. De fet, vam anar a fer un estatge d'un cap de setmana sencer juntament amb elles, no?, per començar realment bé la temporada, que potser això és el que ens havia fallat l'any passat, que no ens coneixíem bé amb les noies, i bueno, tot sembla que per ara entre nosaltres ens portem bé, que això ja és un pas, i aviam si acabem de tenir una bona química dins del camp.
A tu per això et veiem aquí amb un... No, clar, veiem nosaltres, però hem d'explicar que la Montse ha vingut avui amb un dit embenat, no?, amb una fèrula que portes aquí, que em sembla que l'inici de Lliga te'l perdràs, no?
Sí, jo per desgràcia em perdré l'inici de la Lliga. Vaig tenir mala sort a un entrenament, perquè va ser de la manera més tonta, però bueno, amb moltes ganes de començar. La setmana passada vam fer un amistós les noies, jo me'l vaig perdre, i veure un partit de rugby des de fora i és el pitjor del món, la veritat.
Aviam, anem també a posar ordre perquè abans d'entrar la Montse m'explicava com funcionarà també la Lliga aquesta temporada, no? Perquè és, recordem que el rugbi des de fa uns anys aquí a Catalunya juga de forma dividida, ho explicàvem la setmana passada amb el masculí, es juga primer una primera fase i en funció del resultat d'aquesta primera fase, de la classificació, vas a parar a una Lliga o a una altra durant la segona fase d'aquesta temporada, d'aquest calendari. Com funcionarà aquesta temporada? Explica'ns-ho, Montse, aquest funcionament del rugbi femení aquí a Catalunya.
Bé, doncs, com tu deies, nosaltres fins ara havíem funcionat com el masculí, però aquest any la federació ha canviat perquè també, degut a la incorporació de nous equips, com que hi ha noies molt noves i equips de femenins molt nous, no podem competir amb segons quins equips que estan a dalt de tot perquè és per un tema de seguretat. Per tant, aquest any comencem directament amb tres categories, primera, segona i tercera catalana femenina, i a partir d'aquí serà partits a una volta fins al desembre, amb finals i semifinals a cada categoria, i a partir d'aquí es crearà la segona fase que, depenent dels resultats, doncs ja tornarà a distribuir entre aquestes categories.
I veient el nivell de l'equip, on creieu que podeu estar?
Jo crec que si treballem nosaltres, perquè veient com estan els altres equips que nosaltres consideràvem l'any passat més del nostre nivell o potser que eren més fluixets, tothom està treballant molt, i si nosaltres no ens espavilem ens quedarem al final, però jo crec que podem tenir opcions a intentar lluitar, ni que sigui per arribar a la semifinal d'aquesta primera volta.
L'any passat també va ser complicat, al final ho deies tu ara, no? Falta d'efectives, al final també doncs, això provoca perdre molts partits també per golejada, però el calendari d'enguany ens deixa també partits atractius. També m'explicaves abans, igual que els nois tenen derbi aquest cap de setmana contra Carboners, vosaltres tindreu derbi contra Carboneres, per tant és un al·licient més.
Sí, sí, totalment. De fet, ja estem intentant també engrescar les noies del Granollers, no?, que sentin aquest partit també important com nosaltres, perquè, clar, vull dir, no, derbi del Vallès per nosaltres és superimportant. El partit serà l'última jornada, el 16 de novembre, i per sort el podem jugar a casa, que vulguis o no, que també donen ganes de poder donar un bon resultat a casa teva.
Partit apuntadíssim a l'agenda de Ràdio Sabadell, allà hi serem també per viure aquest partit històric contra Carboneres. Per anar acabant, Montse, deixa'm preguntar-te també per la campanya de socis, no?, que explicàvem la setmana passada aquí a Ràdio Sabadell. Com estan els primers dies, com la cosa, heu engegat ja aquesta maquinària, recordem, 20 euros fer-se soci del Sabadell Rugby Club, 25 amb una bossa de regal, com estan la cosa?
Doncs la veritat és que estan ultimant els últims detalls i aquesta setmana ja sortirà tot, ja tranquils que us mencionarem a vosaltres i a totes les entitats de Sabadell que puguem perquè ens ajudeu a donar difusió, però la gent del club que està portant aquesta comissió de socis està amb moltes ganes, justament per tot el que dèiem abans, si tens una bona campanya de socis, un bon volum de socis, això ajuda a créixer i ajuda a cridar a que vingui més gent a entrenar, i així anirem creixent la família del rugby.
Doncs així esperem també que sigui aquí a Ràdio Sabadell. L'estrena 6:45, oi? D'aquest dissabte.
Exacte,
a l'Ella. Què tal l'estrena? Com la preveus? Complicada o què?
Bueno, és un dels aquests equips que dèiem l'any passat, no?, que eren molt semblant a nosaltres. Tenim constància que elles han treballat moltíssim, doncs nosaltres ens hem de posar al mateix nivell, hem de treballar molt i aviam què tal.
Doncs esperem, aviam si aquest cap de setmana i la setmana que ve podem explicar aquesta primera victòria del Sabadell Rugby Club femení. Montse Martín, capitana de l'equip, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat aquí a Ràdio Sabadell, i tots els èxits, tota la sort del món aquesta temporada.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
La Montse Martín, la capitana del Sabadell Rugby Club Femení, que la teníem aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell. Queden 6 minuts per tancar el programa, que els dedicarem a repassar altres qüestions, com per exemple l'Open BBVA Ciutat de Sabadell de tenis, que comença a entrar en la seva recta final a les instal·lacions del Club Tenis Sabadell. Avui quedaran definits els quarts de final. En la jornada d'ahir, el primer cap de sèrie, el barceloní Nicolás Sánchez Izquierdo va superar per 6-4 i 6-2 el brasiler Gustavo Heide. En canvi, qui va caure va ser el segon favorit, el rus Alexander Zurbin, que es va veure sorprès pel jove de 20 anys Àlex Martí, que venia de la prèvia i va guanyar per 6-3 i 7-6. En futbol sala, nova jornada a la segona B i també amb un cert morbo. L'Escola Pia buscarà dissabte el primer triomf a domicili contra el Pallejà, ara entrenat per l'ex del club Diego Blanco. Pedro Donoso, el tècnic dels Escolapis, els veu per fer un top 5 a la Lliga.
Tienen prácticamente el mismo equipo que la temporada pasada, ¿no? Es un equipo que también le cuesta entrar en la temporada, pero que va a ser un rival a estar entre los 4 o 5 primeros, ¿no? Eso sí que lo tenemos claro. Y va a ser un partido, pues, complicado. Pero bueno, esperemos preparar bien el partido para traernos los 3 puntos.
El Pallejà-Pia, un duel que es repetirà a la Copa del Rei en 2 setmanes, arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda. L'endemà, el Natació Sabadell defensa la segona posició, ara mateix que tenen els nedadors, contra el Manresa, que arriba amb baixes importants, com explica el jugador de l'equip, Marc Elias.
Manresa també, al final, es trobarà també amb la baixa de Corbo, que per ells és molt sensible, i que també doncs, han de tenir jugadors perquè puguin donar un pas endavant i agafar aquest rol que assumia el Corbo a la pista.
El duel entre el club i el Manresa començarà diumenge a 12:45 del migdia a Calbalsac i ho rematarem tot plegat amb tenis taula perquè arriba la segona jornada a la divisió d'honor masculina després de perdre en el debut contra el Calella per 2-4. El Natació Sabadell repara el Francisco Pomares d'Elx en el debut. El conjunt nedador no va poder comptar amb Ferran Brugada. Ara, com assegura el també palista Pere Veis, esperen aprofitar el triple desplaçament dels il·licitants a terres catalanes per estrenar el caseller de victòries.
Un equip d'Elx que el primer partit ja ha guanyat ell, per tant vindran a fer aquí un triple desplaçament que ja és prou dur i a veure com podem afrontar aquest partit i com si ho podem tirar endavant, que sempre ens aniria bé començar, bé, després d'una derrota que vingui una victòria per començar bé, sempre és important.
El duel començarà a les 5 de la tarda de dissabte a Can Llong. L'endemà, a les 11 del matí, serà el torn del segon equip del club, que rep el Mollerussa a la segona jornada de la primera nacional també masculina, després d'estrenar-se també amb una derrota contra l'Esparreguera. Veis admet que el Mollerussa és un rival de moment desconegut.
No sé exactament l'equip que porten, no he tingut temps de mirar encara els components que van jugar al partit aquest cap de setmana. Ens tocarà mirar qui juguen i veurem qui ens porten, no?
I Falcons, després d'estrenar-se per la Porta Gran amb un 6-0 contra l'Olesa, rep precisament aquest Esparreguera, el primer rival del club del segon equip del Club Natació Sabadell. Miquel Muñoz, capità falconista i absent a la primera jornada per molèsties, creu que la clau estarà en una de les absències que va tenir l'Esparreguera precisament en aquest partit contra el Club Natació Sabadell B.
Depenen molt, jo crec que aquest partit del Xavier Casadevall, que és un jugador de la nostra edat, que porta molts anys jugant junts, i ha estat lesionat, que contra el Club Natació no va poder jugar, llavors no sabem si vindrà el partit o no, i crec que és un punt molt important també per l'evolució i les alineacions de com anirà el partit.
El partit entre l'Esparreguera i, en aquest cas, millor dit, el Falcons i l'Esparreguera començarà a les 6 de la tarda a Calbalsac. Menys de 2 minuts per tancar la barraca. Abans, temps per repassar-vos el menú que tindrem demà aquí a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana amb l'Adrián Arroyo al capdavant, on farem, evidentment, la prèvia del Sabadell-Olot, amb el que hagin dit els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Raúl Garrido. Una petita píndola a les estadístiques del partit, i atenció, perquè vindrà l'Alberto Etxogo a presentar-nos el seu llibre Indomable, Quadernos del Futbol Africano. A més, l'inici de Lliga de l'equip masculí de waterpolo contra el Barceloneta i també el del femení, atenció, amb derbi a Terrassa. A més, tindrem aquí, també com cada divendres, l'OAR, el Bàsquet Pia i, a més, l'Iker Pajares, que juga aquest cap de setmana un torneig de squash a Filadèlfia.
Hotel Suís.
Un minut clavat i arribarem al punt de les 3 de la tarda. Res més, a nosaltres només ens toca acomiadar-nos avui amb el Toni González, que l'hem tingut a les vies de so, el Sergi Parc i el Kevin López, l'estudiant en pràctiques del Departament d'Esports d'aquesta casa, la redacció, i Pau Ituri, qui us saluda en nom de tot el Departament d'Esports, valgui la redundància, de Ràdio Sabadell. Aquest programa el podreu tornar a escoltar en uns minuts a les xarxes socials. Ja sabeu, ens podreu trobar a Twitter, a Facebook i també a Instagram, @RadioSabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.